RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups,
scale-ups
i inversors de CaixaBank.
Aquí estic, sortint del metro, línia 9, pujant les escales, una gentada de por, gent de tot el món, i tots anem al mateix lloc, tots cap al Mobile World Congress. Ja sóc dins del Mobile, avui farem un podcast especial. Avui acompanyem a tres dels emprenedors que es presenten a un dels premis més importants que s'entreguen durant el Congrés. Només un d'ells guanyarà. Estarem amb ells abans, durant i després que s'anunciï el guanyador. Som-hi? Comencem.
RAC and Go, el podcast pels emprenedors.
Change the world, or the world will change you.
Aquí estem al pavelló 8 del Mobile, que és on es concentren tots els estands i les activitats vinculades amb els emprenedors. D'aquí una estona, en aquest pavelló comença la fase final de l'entrega del Premi Empren 21 que promouen CaixaBank Day One i Anissa. És un premi molt suculent pels emprenedors. El guanyador s'emporta fins a 10.000 euros, però més important que això, rebrà també una formació en management impartida per ESADE a Silicon Valley i podrà participar també en diferents actes on hi haurà inversors interessats en apostar per projectes d'emprenedoria. Aquí al passadís tenim la Vanessa Palmer, de CaixaBank Day One. Què voleu aconseguir, Vanessa, des de la vostra entitat amb aquests premis?
I el que volem fer és acompanyar-les en totes les seues fases de creixement. No, no és un banc de les startups, no? El que fem és acompanyar aquestes empreses tecnològiques en tota la seva fase, no? des que comencen fins que s'estableixen.
Poca broma amb el número d'emprenedors que s'hi han presentat. Són més de 1.100 els aspirants a guanyar i una cinquena part d'ells són emprenedors catalans. Avui sabrem, doncs, precisament quin és l'emprenedor català guanyador.
Jo crec que el que ens fa unics, no? per dir-ho, és aquesta capilaritat que tenim al territori. O sigui, nosaltres, bueno, avui, dèiem, no? Són 1.135 empreses, 217 a Catalunya, que ha sigut un rècord, no? No mai havíem passat en cap edició en un sol territori de les 200. Però és que anem a cada territori, no? Jo us estarem a La Rioja, la setmana passada vam estar a Astúries i Cantàbria, i així, no? Anem anant per tot el territori nacional i per Portugal, no? Premiant, buscant aquell emprenedor, aquella empresa, no? Que és la més innovadora i la que té més potencial de creixement al territori. Això ens fa únics, no?
Exacte, buscant l'emprenedor més innovador, amb el projecte més disruptiu i la solució que més impacte social pugui generar. Ai, espera, que no ho havia dit. Un altre dels atractius d'aquest premi és que entres en una comunitat única d'emprenedors i tots sabem que això del networking en aquest sector és clau.
Amb totes aquestes empreses que ja han sigut més de 460 empreses que han sigut guardonades amb els premis i que són una red superpotent, no? D'emprenedors i emprenedores, no? I de startups. Alguns d'ells ja han canviat projecte, alguns d'ells l'empresa mor, no? Perquè, sabeu, les startups, no? Hi ha una rotació molt, molt gran, però són gent, no? que té ese valor i esa resiliència, no? I que aquesta oportunitat de connectar-los, no, també és molt bona, no?
I tan bona, gràcies, Vanessa. Parlem més tard. Podem ja entrar dins la sala? Sí? Va, gràcies. Mira, és que voldria saludar els emprenedors. Passo, eh? Aquí tenim la Sara Toledano, una de les 6 finalistes. Sara, quantes presentacions de la teva startup hauràs de fer durant aquests dies de la Mobile?
Teníamos 4. Estamos 2 dies.
O sigui, que et passes més temps presentant la teva startup que no pas treballant per desenvolupar el producte i tirar-lo endavant, no?
Bueno, yo creo que depende del momento. Hay momentos muy intensos de pitch y hay momentos muy intensos de proyecto.
Està clar. Mira, el Jordi Simó, CEO de Niue, un altre dels finalistes. Jordi, has vist la sala? 10, 15, no sé quants n'hi ha, membres del jurat. I tu tindràs només 3 minuts davant d'ells per explicar-los la teva startup. Tu has preparat bé això, no? Suposo.
Et podria dir que he dedicat tantes hores en aquests 3 minuts, però se li ha de sumar totes les hores extres que he dedicat en totes les presentacions que he hagut de fer davant d'inversors, que a poc han anat sumant i han anat fent, doncs, que en 3 minuts siguis capaç de presentar.
I aquí està un altre dels emprenedors que avui aspira a guanyar el Premi Empren 21. És l'Oriol Iborra, CEO de Nimble Diagnostics. Com se sap, Oriol, si algú porta ben preparats aquests 3 minuts de la seva presentació?
Sobretot es nota quan et coneixes el projecte, no? Quan l'has treballat des de dins,
que llavors surt de manera molt natural, no? Que no és la manera de preparar-se 3 minuts amb el rellotge, sinó que el fet de conèixer-te el projecte és el que t'acaba poder traslladar a tot això.
A veure, vull trucos per fer bé una presentació davant d'inversors. Qui comença dels tres? Va.
Saber-te muy bien la primera frase. Eso es lo más importante.
Boníssim. Arrencar bé és la clau, no?
Jo crec que la part que ha de venir més de memòria és la part del principi, perquè després ja, en el moment en què els primers 15, 20, 30 segons van bé, la resta ja és simplement baixada.
Clar, clar, si no captes l'atenció des del principi, fatal.
Al final és molt important la forma en la que comences. Comencem una pregunta, comencem una dada, comencem una història, que siguis capaç d'atraure el teu públic, ¿vale? Perquè al final l'atenció que tenim nosaltres és molt reduïda. Si en els primers 5-7 segons no és capaç d'agafar el públic, ja l'has perdut.
I ja que estem amb tu, Jordi, què fas per controlar els nervis? Ets maniàtic o no? Hi ha alguna cosa que facis just abans de començar i et vagi bé per pujar a l'escenari ben tranquil?
No, practico un parell de vegades abans de que comenci tot el procediment. Bec una mica d'aigua, que això també et fa relaxar i refredar una mica el cos. I després, pues, certes tècniques de respiració per baixar les pulsacions, perquè, vull dir, mentider és el que ha de pujar a un escenari davant de moltíssima gent que d'una manera o altra l'han d'avaluar i no sent una mica de nervis. Llavors, en això em baso.
Ai, els nervis. Què hi dius tu, Sara?
Yo creo que al final, cuando al principio es normal ponerse muy nervioso y a medida que lo vas haciendo, pues te vas tranquilizando. Cuando lo tienes muy controlado es normal, que yo me pongo también nerviosa, pero son nervios de otra manera, ¿no? Lo disfrutas también.
Ho disfrutes, dius, home, sona una mica massoca, però bueno, val. Com sou els emperadors, eh? A veure, deixem-me preguntar per un altre truco. Per exemple, Oriol, al teu cas, Nimble Diagnostics és una startup que ofereix un aparell que permet detectar si les cànules que han posat algú que ha tingut un infart funcionen. Són aquestes cànules que el que fan és fer circular molt millor la sang a través del nostre cos i si no funcionen, doncs el teu dispositiu Oriol ho detecta de forma molt menys invasiva que altres tècniques anteriors. La conclusió d'això, jo crec, pregunto, a la vostra presentació, si li poses o li poseu una mica d'emoció, una mica de sentiment per tocar la profunditat del cor del jurat, això es pot fer o no?
Tots hem tingut experiències amb algun tipus de patologia o un altre que ens han afectat a nivell personal i, per tant, aquest ser conscients que hi ha aquest punt s'ha de fer veure que és un problema i que hi ha una solució, no? Com estem fent nosaltres amb malalties cardiovasculars, però sí que és veritat que també s'ha de vigilar molt, no? Perquè hi ha molta gent que se sent més còmoda amb unes coses i hi ha gent, doncs, que no se sent tan còmoda, no? Imaginant-se certs futurs o certes tècniques o aplicacions.
Tu, Sara, tens un cas similar. La teva solució el que permet és detectar en previsió, en aquest cas, el càncer de pàncreas, un dels més letals de tots, o quasi dels més letals. Què fem? Forcem una mica el sentiment o millor ser prudents que no fos cas que ens sortís el tiro per la culata? Com ho veus tu?
També nosaltres, con lo que estamos diciendo, és muy difícil no poner un poco de sentimiento, ¿no? Porque, claro, no puedes hablar de unos temas tan complicados sin que te toque un poquito, porque yo creo que al final todos tenemos una historia cerca, si no es igual, pues es parecida. Pero sí que yo personalmente intento no sobreactuar el dramatismo, porque creo que ya el tema habla por sí solo y que no necesita que yo me ponga...
Sense exagerar, per tant, no?
Sí.
Ok, entès. Va, més coses. En els vostres 3 minuts teniu previst posar-hi moltes dades a la presentació o al revés, les mínimes possibles?
Jo diria que no. Jo crec que és poca informació, però la més important.
Oriol, després dels 3 minuts hi haurà 3 minuts més de preguntes del jurat. Segur que fa respecte al que et puguin preguntar, no? O quins ho sabem tot?
No hi ha cap secret, t'has de tenir el projecte preparat. És a dir, si estàs en una posició com estem nosaltres, no, de consellers delegats i director general, has de saber com és el teu negoci, has de saber quin és el problema i has de saber les mètriques bàsiques.
Insisteixo, i si us pregunten alguna cosa de la que no en teniu ni idea, què passa?
Intentar explicar lo mejor que puedas y si realmente no lo sabes, yo creo que hay que ser honesto y decir, pues mira, esto no lo sé, contacto contigo después y te lo explico sí. A mi colega que es experto en este área. Ya.
Tens raó, Sara, potser el més raonable és això, dir la veritat i ja està. Va, última pregunta abans que pugeu a l'escenari. Com acabar la presentació d'un pitch d'un emprenedor? Quina és la millor manera d'acabar i cloure aquests 3 minuts que us esperen per davant?
Yo creo que siempre hay que decir como un call to action, que se dice, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres de la gente que te está escuchando? Si lo que quieres es que te ayuden, lo que quieres es que contraten tu solución, que te apoyen, bueno, ¿qué estás esperando de ellos? Para que ellos también sepan, ¿no?
Sara, Jordi, Oriol, va, molta sort amb les vostres presentacions. Ens veiem d'aquí una estona. Com era allò, Jordi? Respirar, no? I un glob d'aigua, no? Doncs va, que tot surt molt millor així, no? Doncs molta sort. Som-hi.
The best way to predict the future is to create it.
Esteu escoltant RAC & GO, el podcast de les startups de RAC1.
Molt bé, els nostres protagonistes ja han fet les seves presentacions, ara tenim el jurat deliberant i prenent les seves decisions. Jo crec, Jordi, tu tenies més difícil, crec. El teu projecte Newell el que permet és aquesta, una nova manera de contractar programadors informàtics. Com que hi ha tanta competència i les empreses se'ls rifen, doncs una manera original de captar-los, si és la que plantegeu vosaltres, és a través d'un repte, de forma que els programadors competeixen entre ells i així cada empresa veu quin d'aquests programadors s'ajusta millor a les seves característiques. Jordi, em sembla que explicar això en 3 minuts no és fàcil. Com t'has vist tu, Jordi? Tens allò, no sé, remordiments, d'allò de dir, ostres, no ho he fet bé o m'he oblidat d'allò altre? Quina sensació tens ara després d'haver fet la presentació?
Jo crec que ningú acaba i diu, ho he fet 100% bé, ho he bordat. Sempre hi ha certs punts, certes coses que dius, ostres, potser aquí no sé si m'han acabat d'entendre, podria millorar-ho. Però després un també se n'adona, i això ho vaig aprendre en un curs d'oratòria que vaig fer, que tu tens una idea de com vols que quedi, però és que aquesta idea que tens tu al cap no la té el teu públic. Llavors, independentment, molt segurament, ha quedat molt bé i t'han entès, independentment que tu creguis que ho pots fer.
Mentalitat positiva, està clar. Oriol, tu com et treus pressió per no estar ara lamentant-te tota l'estona abans el jurat no digui el veredicte final de si ho has fet bé o has fet malament?
Assumir que tu estàs fent el millor que pots, que és una competició on tots els projectes són molt interessants i molt potents i, per tant, poden solucionar molts àmbits diferents i que no per guanyar o per no guanyar el teu projecte és més o menys.
Jordi, si no guanyes, què passa? Frustració total.
Independentment de si surto guanyador o no surto guanyador, aplaudiré perquè realment estic satisfet i content de que tinguem tot aquest teixit emprenedor català. I t'ho estic dient 100% convençut.
I tu, Oriol?
Si guanyo, fantàstic, seré molt feliç, i si no guanyo també seré molt feliç perquè sé que algun projecte que també s'ho mereix haurà rebut aquesta visibilitat.
Doncs va, ha arribat el moment. El jurat ha deliberat, o sigui que en breu sabrem el guanyador.
Como bien has dicho, por fin vamos a desvelar el ganador o ganadora del Premio Emprende 21 de Cataluña. La empresa más innovadora y con mayor potencial de crecimiento en Cataluña es Sikai Medical. Enhorabuena.
Sara Toledano se ha alzado con un 37% sobre las demás, que estaban muy cerca algunas, así que enhorabuena a Sara Toledano y a todo el equipo de Sikai Medical. Te voy a pedir, Sara, que nos des unas palabras ahora cuando terminen las fotos.
Sí. Perfecto, bueno, pues muchas gracias a todo el jurado, por supuesto, que nos ha votado, y a todos los que estáis aquí presentes. Y sobre todo quería agradecer al equipo, porque yo creo que todos los que emprendemos lo sabemos, que sin un equipo detrás es absolutamente imposible, y sobre todo en un proyecto como este, ¿no?, que es Deep Tech, que es encima salud, es un proceso muy largo, es un camino muy largo. Así que nada, agradeceros otra vez que hayáis confiado en nosotros y que apoyéis también este tipo de proyectos. Muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Ai, Jordi, no has guanyat.
No m'he sentit ni xafat ni res, perquè estar aquí ja com a finalista i haver estat seleccionat 6 de les 200 i pico startups que han aplicat els Premis Emprenedor 21 a Catalunya ja és tot un honor.
Oriol, tampoc ha pogut ser.
No, algunes vegades algú et valora més per uns paràmetres i altra gent valora més uns altres paràmetres i tu no pots saber per quins et valoraran. Tu has d'estar content amb el que estàs fent i seguir endavant amb la teva estratègia.
Ei, va, siguem una mica menys políticament correctes, no? No em crec que no us hagi tocat la moral no haver estat el projecte escollit per guanyar aquest premi.
No, de debò que no, de debò que no, vull dir, és a dir, ens hauria agradat guanyar i tant, però si no passa, no passa i la vida segueix.
No sempre pots guanyar-ho tot i tampoc es tracta d'aconseguir això, és a dir, ja només el reconeixement de ser finalista és suficient i hi ha altres premis, vull dir, nosaltres hem guanyat altres premis més relacionats amb el talent, més relacionats amb l'emprenedoria, aquest és un premi més, òbviament té molt alcance, vale? Però independentment el fet de ser finalista ja és més que suficient.
O sigui que la guanyadora és la Sara Toledano, la CEO de Sikai Medical i la seva lluita contra el càncer de pàncreas. Va, Sara, podem xerrar una estona més a fons amb tu? Mira, seiem allà. També ens hi pot acompanyar la Vanessa Palmer, de CaixaBank Day One, i la Judit Camargo, que és una de les guanyadores de l'any passat i CEO de l'startup, en aquest cas, Roca Foradada. Què, Sara? T'esperaves guanyar o no?
No, bueno, yo creo que nunca te lo esperas y sobre todo habiendo unos proyectos tan interesantes como había, era complicado.
¿De qui te has recordat?
Bueno, me he acordado, como he dicho, ¿no?, del equipo. Al final es un proceso muy largo, sobre todo en proyectos de salud, también muy complicado, donde estás mucho tiempo concibiendo, validando el producto
Y bueno, hay que ponerle muchas ganas y mucho empeño, y por eso al final pues te acuerdas.
És un moment per dir, wow, crec en mi mateixa, crec que puc tirar endavant, crec que se'm reconeix, no sé, tinc ganes de menjar-me més al món del que he fet fins ara o no?
Sí, sí, por supuesto. A ver, todos los reconocimientos son como un granito más de arena, ¿no? Para confiar en tu producto, aunque obviamente ya confiamos, porque si no, no llegas hasta donde estamos, pero todos los reconocimientos son un pasito más, ¿no?
Molt bé. La Judit Camargo va guanyar també en una edició passada. També vas tenir uns sentiments similars als de la Sara Toledano?
Sí, 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 molta, molta satisfacció, molta alegria, molta emoció, perquè realment, o sigui...
Des d'un punt de vista emprenedor, genera un orgull, genera una, no sé, com una validació del projecte?
És com una satisfacció de que estàs fent bé la feina i que, de reconeixement, no?, també, perquè a vegades és molta feina de dia a dia d'anar allà, no?, com una formigueta, i aquests reconeixements són un xute, no?, d'energia que està molt bé.
Sara, potser la teva presentació no era la més original, però era potser la més aterrada, per dir-ho d'alguna manera, crec jo.
Puede ser, sí, sí. O sea, no, yo creo que no le ponemos a lo mejor tantísimo esfuerzo a la presentación en sí, porque al final lo importante es el mensaje, ¿no?, y lo que intentamos transmitir.
De tota manera, tu tenies una força, jo crec, que amb el teu projecte, que és la paraula càncer, no?, i el càncer de pàncreas, que és dels més letals de tots. Jo crec que creus que és un dels factors que et dona suport i que et dona una miqueta més de força respecte a altres, o no?
Sí, al final, bueno, parece que no, pero la palabra cáncer suena muy fuerte, digamos, pero no es casualidad, ¿no? Es por una razón, y es porque realmente actualmente es un problema muy, muy grande. Entonces, todos los proyectos que ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes, que ayudan al diagnóstico precoz, que ayudan realmente a mejorar un poquito, a solucionar un poquito este problema, yo creo que son importantes y son relevantes. Y obviamente, pues claro, en un proyecto que tiene un impacto social, pues se toca un poquito más el corazón, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que aún así no es solo que tenga la palabra cáncer, sino que bueno, hay un poquito más.
Però quan et diuen que només et poden quedar 5 mesos d'esperança de vida, és en realitat una bufetada molt forta. Tu creus que pots arribar a solucionar aquest problema amb més prevenció i amb més, diguem-ne, informació prèvia, no?
Sí, o sea, por supuesto, solucionar el 100% del problema, no, porque no hay una sola solución para el problema, pero sí que creemos que podemos contribuir a mejorar la situación de los pacientes y a mejorar sobre todo esto, ¿no? El diagnóstico precoz lo estamos viendo en las pruebas que hacemos con hospitales, en los ensayos clínicos, que al final este cáncer en concreto tiene un diagnóstico muy, muy, muy complicado, y que gracias a nuestra tecnología estamos descubriendo más pacientes más pronto y con menos pruebas.
Explica una mica també aquesta tecnologia, aquest servei que oferiu.
Nosotros al final lo que hemos desarrollado es un software que ayuda al radiólogo, por supuesto ayuda al paciente, pero quien lo utiliza es el radiólogo, y lo que hace es analizar tanto TACs como resonancias magnéticas, analiza la imagen mediante inteligencia artificial y redes neuronales, y detecta lesiones en el páncreas cuando todavía son benignas. Detecta la lesión y la clasifica, dice si tiene o no potencial de convertirse en cáncer en el futuro, y le da toda esta información al radiólogo para que le emita el diagnóstico y sea capaz de hacer una gestión clínica, un tratamiento mucho antes de lo que lo haría si no tuviera este diagnóstico.
Algunas dades del que podría arribar a ayudar a esta nueva solución.
Bueno, nosotros estamos viendo, ¿no?, que estamos descubriendo lesiones, hemos hecho diferentes estudios, ¿no?, y para pacientes que acaban desarrollando cáncer, estamos descubriendo más del doble de lesiones que los radiólogos. Estamos ahorrando más de un tercio de las pruebas, podríamos estar ahorrando, mejor dicho, porque no estamos en el mercado, más de un tercio de las pruebas que se le hacen a pacientes, que además las pruebas en el páncreas son muy complejas, porque son muy invasivas, tienen muchas complicaciones. Entonces, bueno, pues son indicadores, ¿no?, que nos dicen que de verdad vamos a tener un impacto.
Uh-huh. Quines barreres heu de superar per arribar al mercat i per arribar a ser un producte realment accessible per als pacients i per realment aconseguir allò que us proposeu?
Bueno, hemos recorrido un camino muy largo hasta aquí, ¿no? Hemos hecho toda la parte del desarrollo, toda la validación con hospitales, de lo que es la tecnología, también de la parte clínica. Hemos hecho ya un ensayo clínico y hemos avanzado mucho en la parte regulatoria, ¿no?, que es la peculiaridad que tienen las empresas de salud, que tienen que pasar pues por unos procedimientos, ¿no?, con cuerpos notificados.
Y a poco a poco. Y,
sí.
¿No?
Y al final
cal tenir més paciència que mai, ¿no?
Sí, y al final recibir este marcaje CE, que es el que te permite comercializar. Entonces nosotros ya estamos a punto, podríamos decir, de conseguirlo, lo esperamos para este verano aproximadamente. Hemos dado todos los pasos, excepto el último, que es una auditoría final, que esperamos que nos vaya muy bien, con lo cual estamos ya muy cerquita de mercado. De hecho ya hemos firmado acuerdos comerciales, acuerdos de distribución, sin tener todavía el producto en el mercado. Y a partir de que tuviéramos este marcaje CE, ya podríamos tenerlo.
La Judit també té, la Judit Camargo des de Roca Foradada també teniu un projecte que s'assembla en aquesta lluita contra aquesta aquesta maleïda malaltia, no? En aquest cas a través de les cremes solars i de la protecció de la radiació solar en el càncer de pell. Què et sembla tota aquesta història que explica i, Montse, fins a quin punt empatitzes també amb aquesta realitat?
Completament. O sigui, jo crec que una de les coses que podem arribar a aconseguir amb el càncer és convertir-ho en una malaltia crònica i prevenir, no? És a dir, trobar temps cada vegada més aviat els càncers i, a més, prevenir-los, no? Jo penso que una de les grans diferències de la medicina del futur serà la prevenció, no? És a dir, perquè el més fàcil és abans que això es produeixi, no? Un cop ja s'ha produït el mal, doncs sempre tot és molt més complicat, no? Els tractaments són molt més invasius, etc. Llavors, tot el que sigui diagnòstic i prevenció, doncs, em sembla perfecte, sí.
Des del moment que vas guanyar el premi fins ara, què és el que has aconseguit fer de més gràcies a rebre aquest guardó?
Bueno, jo és el que dic, que la formació que vaig rebre a Múnich, no?, amb una formació superfocalitzada en una setmana, em va obrir molt la perspectiva de les possibilitats de l'empresa, no? Jo estava com molt centrada en tota la part de prevenció de càncer, salut, etcètera, i ara ja hem desenvolupat molts partnerships per utilitzar els nostres productes, els mateixos, amb aplicacions materials molt diverses, des de l'aeronàutica, automoció, tèxtil, etc. No?
Llavors, aquesta visió d'una manera t'obre la ment, no?, i t'obre una miqueta la perspectiva.
Sí, molt, molt, em va anar molt bé, la veritat.
Sara, què esperes d'aquest proper any amb el premi, més el reconeixement, més tota la formació que tindràs, més, no sé, les perspectives que està explicant la Judit?
Bueno, pues también por lo que he escuchado, ¿no?, de personas que han recibido este premio, como puede ser Judit. Yo creo que lo más importante de estos premios, por supuesto, es el reconocimiento, pero también es todas las posibilidades que te abren en cuanto a networking, en cuanto a personas que te dan su experiencia, en cuanto a formación, en cuanto a ver cosas nuevas, ¿no? Muchas veces, tal y como comentaba, estamos muy centrados en el día a día de nuestra startup, que ya es bastante complicado, y salirnos un poquito fuera, ¿no?, y ver otras cosas, hablar con otros emprendedores, como puede ser también aquí en 4 Years From Now, yo creo que es muy, muy útil.
¿Pensabas que podrías arribar fins aquí o no?
Bueno, siempre lo piensas, ¿no? Siempre hay una parte de ti que piensa que sí, pero es difícil.
¿Té una història humana el teu motiu pel qual ets emprenedora o no?
Una gran història no, sí que es verdad que siempre me ha llamado la atención, siempre he querido emprender y en concreto nosotros que empezamos un mes antes de la pandemia, pues obviamente la pandemia nos transformó y nos llevó a donde estamos aquí ahora.
Barcelona, ciutat d'emprenedors, signes aquesta frase o no?
Por supuesto.
¿Qué ha de fer un gran banc per ajudar els emprenedors?
Yo creo que a través de la inversión, a través de la visibilidad, es un camino desde luego muy, muy bueno.
Un día guau del teu projecte, que diguis, aquest dia el recordo perfectament.
Es que recuerdo muchos, pero sobre todo el día que cerramos la primera ronda.
Què vas aprendre de la primera persona que se't va acostar o la primera institució que et va dir crec en aquest projecte?
Que no es suficiente con creer y que creer es el primer paso, pero que después viene un camino que hay que recorrer y que es complicado.
I la última, ¿val la pena ser emprenedora o no?
Por supuesto, sí, sí. És un aprenentatge continu.
Vanessa, són ja 16 anys d'història d'aquest premi. Poca broma, no?
Pues sí, no, portem ja 16 anys amb els premis i sempre diem, no, que a CaixaBank, allà el 2007, bueno, en aquell moment era la Fundació La Caixa, vam ser pioners, no? Perquè en aquell moment no hi havia premis com aquests. De fet, no es coneixia gaire el que era la figura de l'emprenedor, no? I llavors allà vam veure molt clar, no, que havíem d'impulsar aquest moviment i bueno, ho vam fer, no, amb de la mà de Nisa, no? També, que és el nostre partner.
És una cosa que m'ha agradat, que és la il·lusió que teniu d'acompanyar els emprenedors que van guanyant en edicions anteriors, tipus la Judit, no?
Sí, és aquest network que es fa entre ells, perquè són 30 i pico emprenedors, no?, entre els que guanyen a la fase territorial, el que després guanyen els reptes, que projectes molt distints, no?, de ubicacions superdiferents, però que tots tenen els mateixos problemes, no? Han de captar talent, han de llançar les seves propostes al mercat, han de validar, estan molt sols, no?, també en aquest camí emprenedor, i jo crec que aquest es fa com una gran família, no? I
és important el networking, Judit, en tot aquest món de l'emprenedoria, és vital, no?
És super, super important el networking amb altres persones que estan en les mateixes situacions que tu o que ja les han viscudes, no?, i que et poden ajudar moltíssim.
Sara, benvinguda a aquest club de networking, eh? L'última, Vanessa, per tu, què els hi podeu oferir als emprenedors des de CaixaBank Day One? Quina és aquella solució, quines aquelles necessitats que vosaltres des d'una entitat bancària com CaixaBank Day One podeu d'alguna manera acompanyar els emprenedors?
Bueno, nosaltres el que vam veure, no, ja a finals del 2017, no, és que bueno, hi havia una oportunitat, no, al final les empreses del mañana, no, com diuen en el nostre vídeo, no, són aquestes empreses de base tecnològica, innovadores, no, i que són les que estan canviant el futur, i bueno, des del banc havíem de tenir una proposta de valor per a elles, no? És per això quan vam crear Day One, no? Com el servei especialitzat per a startups, scale-ups i els inversors, i el que volem fer és acompanyar-les en totes les seues fases de creixement, no? No és un banc de les startups, no? El que fem és acompanyar aquestes empreses tecnològiques en tota la seva fase, no? Des que comencen hasta que s'estableixen. Ho fem també, no? Pues amb gestors especialitzats, no? Que entenen, no? Ells són especialistes en models de negoci, són especialistes en entendre el que l'emprenedor les està parlant i els poden ajudar, no? a ser més eficients o a poder gestionar millor els seus negocis des d'una perspectiva bancària. A més, també en els centres, no? Com tenim pues estes àgores, no? I una d'aquestes sales de reunions on poden passar coses, no? Fer ells també pues, activitats de networking i connectar amb els diferents agents de l'economia de la innovació, no? Jo crec que és aquest partner financer, no? Que els acompanya en els processos.
Mm-hmm. Sara, estarem esperant a l'estiu a veure exactament, doncs, si podem explicar bones notícies per part teva. Sempre acabem el podcast amb una idea que és la de preguntar-vos quin és el vostre lema com a emprenedores, i us ho pregunto tant a la Judit com a tu, Sara. Quina és la frase, la idea de fons que et fa aixecar-vos cada matí i dir segueix valent la pena seguir lluitant per aquest projecte? Judit.
Jo diria que és que realment tinc feedback de que estem generant un impacte i això és superpotent.
La Sara?
En la misma línia, no? Jo crec que al final, cuando tienes una motivación, que la nuestra es mejorar la calidad de vida de las personas, es esto lo que te mueve a seguir, ¿no?
Doncs molta sort a totes dues pels vostres projectes. Vanessa, també moltes gràcies. Per convidar-nos avui aquí. Molta sort amb els projectes del Premi Emprèn 21 i que, no 16, no, els que siguin, i a guanyar rècords cada any.
Pues moltes gràcies, Oriol, i a tot l'equip i a les emprenedores d'avui. Gràcies.
Moltes gràcies.
Minuts finals del podcast i arriben els tips del Víctor Puig, és el nostre consultor de capçalera. Ell fa una anàlisi de l'estratègia de màrqueting, en aquest cas de Sikai Medical, i les seves conclusions són una ajuda per aprendre i aplicar després les millors pràctiques en el nostre propi projecte. Escoltem-lo.
Tip number one. A qualsevol dels que hem perdut algun familiar per un càncer de pàncreas, el primer que ens ve al cap quan mirem Sikai Medical és gràcies, i que donen més ganes d'abraçar-los que de comentar-los el que poden millorar o no amb el màrqueting, eh? Però si anem al motiu d'aquesta secció del podcast, el primer que veiem és que, bueno, la web de Sikai Medical té alguns problemes. És una web molt pensada des d'un punt de vista tècnic i mèdic, però que costa molt d'entendre què és el que vol dir, no? Parlen de productes apassionants explicats de forma tremendament avorrida, que ja entenc que ha de ser tècnica, eh? Però hi ha millors maneres de que això sigui molt entrenador d'un cop d'ull, no? La web, en aquest fons gris i amb massa text, no ajuda a que els punts forts de la tecnologia estiguin explicats de tres en tres, però amb un text molt petit, sense cap icona, sense cap jerarquia, sense cap diferenciació, pues fa que el relat, que podria ser tan interessant, quedi una mica amagat.
Tip number two.
Entrant amb les xarxes socials, ens trobem que Sikai s'explica de quatre formes lleugerament diferents en funció d'en quin format de publicació o de quin canal online estigui fent servir. Hi ha un mantra que tot startupero ha d'aprendre, que és a deixar anar la proposta de valor o l'elevator pitch sempre de la mateixa manera en qualsevol dels formats.
Tip number three.
Què passa amb Instagram? Pues amb Instagram ens trobem amb un ús que sembla quasi més pensat des del punt de vista personal que des del punt de vista professional. Està fantàstic que veiem qui forma Sikai, qui és l'equip, quines són les cares i les persones que hi ha darrere, però el que hem d'entendre és que aquest canal, més enllà de l'oci i de les relacions personals, també té un públic professional i també és una oportunitat molt interessant des del punt de vista del B2B.
RAC+1, Rock and Go.
Rock and Go.
Ara sí, som al final d'aquest podcast especial coincidint amb el Mobile World Congress i els Premis Emprèn 21. Ens retrobem en el proper capítol de Rock and Go. Ja ho sabeu, en aquest podcast busquem gent valenta i amb ganes de canviar el món. Amb ganes ja de retrobar-nos amb el proper convidat. Ens acomiadem. Gràcies per seguir-nos. Fins la propera.
RAC més 1 us ha ofert RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.